L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui, consciència o col·lapse, amb Jordi Pigem, amb el filòsof doctor en filosofia Jordi Pigem. Benvingut, Jordi, ben retrobat. Gràcies.
Hola,
per ser amb nosaltres.
Què tal?
És un llibre que tanca una trilogia especial i una trilogia que no ha passat desapercebuda, perquè tal com vaig recordar l'última vegada que ens vas acompanyar a l'Ofici de Viure, en plena pandèmia, tu vas publicar un llibre amb un missatge que era, diguem-ne, políticament incorrecte. I ara continues, vas més enllà. Tot això ja ho tenies pensat fa temps?
No, evidentment no. Tampoc m'esperava que vingués una situació com la que vam viure amb el Covid. Aleshores, jo durant el Covid vaig veure algunes coses que no enquadraven o que em recordaven massa les distopies de Huxley i Orwell, i a partir d'aquí vaig construir aquest llibre, alertant sobretot dels perills de com estàvem deixant de ser persones amb esperit crític, les persones que surten a la natura, etc., i com s'anava imposant una mentalitat que a mi em semblava molt estranya. Aleshores, això era un llibre únic, no volia continuar-lo, però va tenir una repercussió i tantíssima gent em va demanar: ostres, has d'explicar més coses en aquesta línia. I jo vaig començar a sentir que sí, que hi havia molt més a dir, estirant aquest fil. I aleshores, un dia em va arribar aquesta idea: ostres, això ha de ser una trilogia, tres llibres. I bé, s'ha completat amb aquest nou llibre. El segon és Tècnica i totalitarisme, Consciència o col·lapse.
O sigui, veníem de pandèmia i postveritat.
I aquest és el que completa la trilogia. No estava segur de completar-la amb el termini que m'havia posat, però ha estat una aventura preciosa escriure això. I bé, aquí està.
Tu dius que durant la pandèmia hi va haver censura.
Bé, sí, efectivament, no només amb el tema pandèmia, però ja es va fer molt clar que, per exemple, dos Premis Nobel de Medicina se'ls va cancel·lar a les xarxes perquè, des de la seva expertesa, tenien opinions que diferien del que deia l'OMS i els governs d'arreu del món. Després va sortir a la llum una investigació d'un diari alemany, Die Welt, i un organisme, no, una revista de política nord-americana que es diu Politico. Van entrevistar a mig centenar de caps de sanitat, ministres, etc., d'arreu del món, sobretot de països occidentals, preguntant-los d'on venien aquestes restriccions de confinaments i tota una sèrie de pràctiques que mai abans s'havien fet a aquesta escala en cap epidèmia. I la conclusió de tots aquests els caps de sanitat va ser que això venia d'un grup de persones privades liderades per les fundacions de Bill Gates. O sigui, no venia. Venia per una sèrie d'interessos creats determinats. Això, bé, em dono la referència en el segon llibre. En qualsevol cas, estem des d'aleshores cada vegada més en un clima en el qual hi ha opinions políticament correctes de molts temes, i si tu te surts de la línia oficial, doncs de seguida s'etilla de boig o del que sigui. En comptes d'argumentar per què aquestes idees són correctes o no ho són. De fet, jo sóc un dels 135 signants d'una declaració de Westminster que es va fer pública l'octubre de l'any passat, precisament alertant sobre la nova censura que s'està imposant, especialment a través de les xarxes digitals. I aquesta declaració, doncs, entre signants hi ha Julian Assange, Edward Snowden, Oliver Stone, el director de cinema, gent molt, molt coneguda, em van demanar que m'hi sumés i vaig fer-ho molt de gust. Aleshores, a les nostres societats, que venen d'aquesta aspiració democràtica, de que posem les coses sobre la taula i en parlem i decidim, doncs de cop i volta es creen tota una sèrie de mecanismes que fan que, si les teves opinions no són el que les grans multinacionals tecnològiques o alguns àmbits del poder volen, se't fa fora. I, per exemple, ha sortit a la llum una cosa que se'n diu de Twitter Files, els arxius de Twitter, a partir de milers i milers i milers d'informacions que Elon Musk va posar a disposició pública quan va comprar Twitter. I allà hi ha proves claríssimes de com el govern nord-americà, o especialment algunes branques dels serveis secrets, junt amb algunes agències de comunicació i alguns professors d'universitat, va muntar una xarxa que anava seleccionant correus electrònics perquè Twitter i Facebook els prohibissin, o sigui, els traïssin de les seves xarxes. Això incluïa, per exemple, que havien de treure de les xarxes qualsevol comunicació sobre efectes adversos de la vacuna Covid, encara que fossin absolutament comprovats. O sigui, encara que aquella persona tingués un certificat mèdic que diu que després d'aquesta vacuna va tenir aquest efecte, doncs encara que això sigui veritat, s'ha d'eliminar. Aleshores, aquí ja no estem buscant la veritat, estem buscant que una política determinada, que respon a no sabem què, s'imposi. Això va en contra del fonament democràtic que se suposava que constitueix les nostres societats.
Ara, però, estan sortint informacions, s'estan fent públiques sobre efectes adversos.
I, per exemple, doncs, l'exministre de Sanitat va dir que, en algun cas que s'ha presentat, que hi ha confirmació per part dels metges de que és efectes adversos d'una determinada inoculació, doncs el ministre de Sanitat diu que la gent s'ho va posar voluntàriament. I nosaltres, si recordem l'experiència d'aquell moment, no és que posessis una pistola al cap perquè et vacunessis, però va haver molts mesos que no podries entrar a un bar a fer un cafè, no podies entrar a un espectacle, no podies entrar a molts llocs. Aleshores, dir que això és voluntari es tira una miqueta la corda.
Avui a l'Ofici de Viure, Jordi Pigem amb Consciència o col·lapse. Escriu Jordi Pigem al començament del seu llibre Consciència o col·lapse. El 15 de febrer del 1898, al port de l'Havana, s'enfonsa el vaixell Maine de la Marina dels Estats Units. En moren la majoria dels tripulants, més de 260 persones. La premsa nord-americana acusa Espanya de l'enfonsament. Així comença la Guerra de Cuba. Acabarà sent evident que forces del poder volien entrar en guerra i necessitaven un fet espectacular per guanyar-se el suport de l'opinió pública nord-americana i mundial. Com aquest, hi ha altres exemples. Aquest n'és un altre que cita a continuació Jordi Pigem. El 4 d'agost de 1964, en aigües del golf de Tonkin, davant la costa nord del Vietnam, hi ha un presumpte atac de vaixells nord-vietnamites contra vaixells nord-americans. És el pretext que desencadena la guerra del Vietnam. Acabarà sent evident que aquell atac va ser una ficció creada pel president Lyndon Johnson i el seu secretari de defensa, Robert McNamara, que volien un argument contundent per poder declarar la guerra. Diu Jordi Pigem que si ens posem a analitzar la història amb esperit crític, se'ns farà evident que hi ha hagut ocasions en què el poder ha passat per sobre del benestar i sense alterar-se gens de la vida dels ciutadans. Diu que, de vegades, menteixen els governs i menteix, en general, diu Jordi Pigem, el poder i que manipula la percepció i l'opinió de les persones. I en Jordi Pigem es pregunta i respon fins a quin punt aquest no va ser el cas que es va viure durant la pandèmia. De tota manera, Jordi Pigem, aprofitant la vinentesa i tu que abans parlaves de censura, recordo que durant la pandèmia va ser entrevistat precisament per en Xavier Grasset.
I agraeixo molt aquesta oportunitat.
Es va aixecar molta polseguera, sí. I avui ets aquí amb nosaltres a la Ràdio Pública Catalana.
Bé, jo vull dir que només faltaria que no poguéssim fer això, perquè aleshores sí que s'hauria acabat la democràcia i la llibertat d'expressió. Sense llibertat d'expressió no pot haver-hi democràcia. És impossible, no té cap sentit. Aleshores, si no fos perquè queden mitjans o professionals que intenteu fer el millor possible, doncs acabaríem amb un sistema com el de la Xina, en què hi ha una veritat única que imposa el poder, i si tu te vas apartant d'aquella veritat única i no compres diaris del règim i tens opinions diferents, et van baixant els punts del crèdit social, que sembla com un videojoc, però no és cap broma. I aleshores, bé, ho he explicat en algun llibre i molts oients potser ja ho saben, però això és un sistema en el qual l'Estat et va donant punts, bàsicament en funció de fins a quin punt estàs d'acord amb les polítiques oficials. Si perds molts punts, no pots sortir de la teva ciutat, no pots comprar bitllets de tren ni d'avió, pot ser que els teus fills no puguin anar a la universitat, etcètera.
Sí, tu sempre has reivindicat poder establir debats, i també quan parlaves de la ciència, no? Dius, les coses s'han de poder debatre.
De fet, vaig acabar l'entrevista que esmentaves amb en Grasset demanant que hi hagués un debat sobre aquestes coses. Sé d'una universitat catalana, una càtedra d'una universitat catalana, que va voler organitzar aquest debat amb dues persones que defensessin la narrativa oficial del Covid, i dos, una d'elles seria jo, que defensessin que no ens quadra, que trobaven que no era correcte allà. Aleshores, molt fàcilment van trobar l'altra persona disposada a mostrar els forats de la narrativa oficial, però després d'un any i mig em va dir: no hem trobat ningú que vulgui sortir a defensar la narrativa oficial. I és molt curiós perquè alguna d'aquestes persones sembla ser que em va acusar de terraplanista. Jo tinc molt clar que la Terra rodona. Ho he vist des de cims de muntanyes, ho he vist des dels avions, ho he vist des del mar, és evident, es veu amb els ulls, que la Terra rodona. Aleshores, si estan tan convençuts que tenen la raó, per què no volem parlar-ne, no? Si algú està completament equivocat, seria molt fàcil deixar-lo en evidència.
Sí, també et deus haver sentit a dir que ets conspiranoic, potser?
Sí, però és molt curiós. Això, el concepte de teoria de la conspiració el va inventar la CIA, i això no és cap conspiració, després de l'assassinat de Kennedy, quan molta gent va començar a sospitar de la versió oficial de l'assassinat de John Kennedy. La versió oficial de l'assassinat de John Kennedy implica que una bala ha d'haver fet tota una sèrie de malabarismes, que una bala no fa una bala va en línia recta, ha d'entrar per una banda, sortir per una altra, etc etc. I tot apunta, i la majoria dels nord-americans és el que ara creuen o han vist, saben, tot apunta a que pel fet que John Kennedy volia desmantellar la CIA tal com era en aquell moment, la CIA va dir, abans que ell, Kennedy, acabi amb nosaltres, nosaltres acabarem amb ell. Robert Kennedy, nebot de John Kennedy, que ara es presenta a les eleccions nord-americanes, i que si estéssim als Estats Units us recomanaria que votéssiu per ell, perquè comparat amb Biden i Trump és fantàstic, comparat sobretot amb aquests dos.
Tu el cites en el llibre.
Sí, perquè també ha fet molta recerca sobre el tema de les inoculacions del Covid i els efectes que han tingut. És una persona que va començar com a advocat ambientalista defensant gent que viu prop de rius que estaven contaminats per grans companyies, per grans empreses, General Electric i tipus de companyies. Aleshores, com a advocat ambientalista, va anar fent conferències arreu del país, fins que un grup de mares se li va acostar i un dia li van portar a casa seva, diu, 40 centímetres de papers impresos amb articles científics que mostraven problemes possibles publicats en revistes científiques de les vacunes que cada vegada més s'administren a les criatures. Aleshores, ell es va passar no sé quantes hores mirant aquells articles i va dir, ostres, aquí hi ha alguna cosa. I va començar a ficar-se en tot aquest tema que no li feia cap il·lusió i va fundar una organització que es diu Children's Health Defense, Defensa de la Salut dels Infants, que sobretot doncs, alerta de productes mèdics que poden tenir, i alimentaris i altres, però sobretot productes mèdics que poden tenir efectes secundaris sobre efectes adversos. Secundaris sembla que siguin mínims, a vegades són efectes terribles, sobretot pel que fa als infants, no? I aleshores una persona doncs, d'una grandíssima integritat, que aquest sí que li han dit de tot els mitjans de comunicació nord-americans. De fet, hi ha un petit documental de mitja hora que es va fer sobre ell fa poques setmanes. Facebook es va negar, prohibeix que s'emeti aquest documental, però Elon Musk, que tampoc és cap persona que em desperti cap admiració, al contrari, però va tenir la dignitat de posar-ho en el seu compte mateix de Twitter. I ja el pots veure allà, el pots veure a altres llocs, al compte de Robert Kennedy també. I aleshores ell comença llegint titulars de tota una sèrie de grans mitjans de comunicació dient-li de tot. De boig cap amunt, diguéssim, no? I aleshores ell mateix diu, mira, si aquesta persona és així, jo tampoc no el votaria. I després veus com és aquesta persona, veus que és una persona molt raonable i amb un compromís per la justícia i pel benestar de tothom. Aquí ara sembla que jo estigui fent una campanya política, com no és el nostre país, no importa, però sí que realment comparat amb Trump i Biden, mare de Déu, quina diferència.
Avui el doctor en filosofia Jordi Pigem a l'Ofici de Viure parlant de consciència o col·lapse.
Harold Pinter, la majoria dels polítics no estan interessats en la veritat, sinó en el poder.
Hola, sóc el Nacho Banyeres, filòsof, terapeuta, escriptor i coordinador de Plataforma i Escola Filosòfica Cura Sui Cura Mundi, que en llatí vol dir la cura d'un mateix, la cura del món, des d'on reivindiquem la importància de l'autoconeixement, la mirada contemplativa i el pensament crític. I bé, tinc el plaer de presentar-vos en Jordi Pigem. En Jordi és un filòsof referent, al meu entendre, primerament perquè no està escrit a cap institució, parla en veu pròpia i de forma independent. Té una mirada crítica cap al nostre context, enriquida, evidentment, per la filosofia, però també per la seva mirada científica, la qual cosa em sembla una combinació molt rica. I, per altra banda, no solament fa una bona diagnosi, sinó també pensa una alternativa, ens ofereix un camí. En aquest camí combina la saviesa de l'antiguitat, tant d'Orient com d'Occident, les més recentes descobertes científiques que ens permeten meravellar-nos de la natura i del bonic misteri que representa la vida, i també veu de l'ecofilosofia. Al meu parer, el Jordi assenyala com a diagnosi del nostre present i conceptes que a mi em semblen importants el rapte de la nostra atenció, la confusió del paradigma de la postveritat en el que estem immersos, la invasió algorítmica i, si voleu, la invasió també tecnològica en la que també estem instal·lats i dels pocs filòsofs que s'atreveix a pensar encara la pandèmia i les seves repercussions encara en el nostre present. Per altra banda, també comparteixo el camí que el Jordi Elvira, que jo resumiria amb el lema de més respecte cap a la vida, senzillesa i caliu humà. Sembla molt poc, però alhora és tan profund que el camí es fa molt bellament infinit i ric d'experimentar. Espero, Jordi, que ens ajudis a desfer-nos de l'encanteri en el que estem immersos. Una abraçada.
Jordi, doncs et proposo començar parlant del progrés. Escrius en el teu llibre Consciència o col·lapse: en les coses materials i utilitàries sí, hem progressat, però en el que veritablement importa, veiem al voltant les nostres vides més plenes de sentit? Com pot ser que tants nois i noies vulguin deixar de viure? Per què creixen les addiccions, les depressions i altres malalties de l'ànima? Sento sovint repetir, dius, una frase peculiar dels qui promouen miratges digitals: la tecnologia ens humanitza. Tu expliques, Jordi, això pot tenir sentit si parlem de paleontologia, però revela un etnocentrisme insultant quan s'aplica a les tecnologies contemporànies. Que potser les societats sense electricitat són menys humanes que les addictes a les pantalles? Que potser les cultures orals són menys humanes que les cultures de les telecomunicacions? Els que repeteixen aquesta frase es creuen més humans que Jesús, Leonardo o que tota la humanitat extraordinària que mai no va veure un telèfon, un endoll o un motor? És a dir, que la tecnologia no ens està humanitzant.
Tenim aquesta paradoxa que tenim miratges i recursos i meravelles tecnològiques, molt més que mai, però sembla bastant clar que no ens sentim més feliços en general. De fet, es disparen els índexs de depressió, suïcidis, addiccions, etc etc. Aquesta paradoxa està en marxa des de fa temps. O sigui, tenim una societat amb més abundància material que mai, comparats amb els nostres avis o besavis. Tenim al nostre abast una varietat de llibres, músiques, robes, menjars, viatges, el que sigui. Els nostres besavis no s'ho haguessin cregut. Aleshores hauries de pensar, ostres, estem en el millor dels mons possibles. I no és el cas. Casualment fa pocs dies em vaig retrobar amb una amiga d'origen suec, Helena Norberg Hodge, que no havia vist des de fa 20 anys, va venir aquí a Barcelona. I aquesta persona té una experiència molt interessant, i és que va ser una de les primeres persones, va estar amb el primer grup d'occidentals que van entrar a un territori de cultura tibetana, que es diu Ladakh, al nord de l'Índia, que va obrir les portes als occidentals l'any 75, 1975, per primera vegada. I diu que allà tothom vivia en cases grans, tenia molt de temps lliure, se sentien molt feliços, i quan un dia va preguntar a un jove: ensenya'm la casa més pobra del poble. I el noi va respondre: no hi ha pobres. Se sentien la meravella. Aleshores, quan s'obre la frontera als occidentals, comença a arribar la Coca-Cola, els anuncis, les pel·lícules, els vehicles de motor, etc etc. I de cop i volta, i els turistes sobretot, i de cop i volta se senten pobres. Diu que el mateix noi que no havia trobat cap casa pobra que mostrar-li, 10 anys després va sentir que li deia un turista: ajudeu-nos, som tan pobres. Aleshores, hi ha aquest miratge de que quan tens molta tecnologia estaràs millor, però aquesta gent a Ladakh, aquest territori al nord de l'Índia de cultura tibetana, quan no tenien electricitat, se sentien feliços. Quan veuen que podem tenir tots aquests miratges, deixen de ser-ho. Després tenim evidències de molts tipus. Per exemple, als Estats Units d'Amèrica, que es fan aquestes anualment sobre la felicitat de les persones, l'any en què la felicitat declarada de la gent va arribar al seu màxim era a la dècada dels 50, crec que és el 56, a la dècada dels 50. Des d'aleshores ha anat baixant, però és que en els últims anys ha baixat encara molt més. I és un país que té molts prodigis, però també té una quantitat d'addiccions, de pobresa extrema, 2 milions de persones a les presons. Hi ha moltíssims problemes. És evident que alguna cosa no funciona en el món que hem estructurat. Tenim més coneixements que mai i més possibilitats que mai, però hi ha alguna cosa que fa que ens compliquem la vida. I per això començo el llibre dient que el món està sota un encanteri. És com si estéssim sota un encanteri que ens fa anar pel mal camí.
Sí, aquesta seria la frase inicial, no? El punt d'arrencada.
Sí, que és una frase que la vaig tenir rodant pel cap durant molts mesos abans de posar-me a escriure, que em va venir, venen frases a vegades a la nit, em va venir en anglès, jo, bé, la mare del meu fill és anglesa i parlo anglès sovint, em va venir en anglès i the world is under a spell, i jo vaig pensar, però què faig amb aquesta frase si és en anglès, jo vull escriure en català, i vaig pensar, com ho feia perquè encanteri, pot sonar una miqueta de conte de fades, no? No m'acaba d'agradar les ressonàncies d'encanteri, i el castellà hechizo tampoc. Spell diu més coses i ho diu d'una altra manera. Aleshores, al final vaig trobar una fórmula mixta i utilitzo la paraula spell, però dic en català, però sí que veig que és com si hi ha un encanteri que ens fa creure, bàsicament, que hem de substituir tot el que és viu, humà i espontani pel que és mecànic, programable i controlable. I les coses mecàniques i programables i controlables són molt útils, clar que sí, però hi ha un límit de quantes coses podem voler controlar i mecanitzar. Aleshores, estem sistemàticament a tot arreu, a l'educació, a l'art, a les relacions humanes, substituint el que és viu i espontani pel que és mecànic i controlable. I això, en la majoria dels casos, ens deshumanitza, ens genera més alienació i no és estrany, per tant, que tinguem tots aquests problemes de salut mental que reflecteixen les estadístiques.
Parles de la mirada algorítmica, que dius que ara mateix porta a la cosificació del coneixement, de l'educació, de la salut, de la natura, de les relacions humanes, i dius, per protegir el que ens fa veritablement humans i preservar un món amb sentit, és urgent salvaguardar la ment holística i tot el que comporta, tal com ens deies, no? La sensibilitat ètica i estètica, la capacitat creativa i poètica, l'empatia, la compassió, la intuïció, en fi, en resum, tot allò que no ens dona la intel·ligència artificial.
Sí, és a dir, la intel·ligència artificial pot imitar la part més mecànica, algorítmica, de la nostra intel·ligència, o sigui, calculant, no només matemàticament, sinó calculant la distància entre dos jocs en Google Maps, perfecte. Pot traduir textos cada vegada millor, però mai no entendrà el que està traduint. Aleshores, tot el que pot fer és el que es basa en calcular, classificar i analitzar, que són capacitats meravelloses, però no són el que ens fa humans. El que ens fa humans és la sensibilitat ètica i estètica, la intuïció, la compassió, l'empatia, la creativitat, la consciència, l'autoconsciència, etc. Això, les màquines no hi podran arribar mai. Hi ha filòsofs de l'antiguitat que això ho veien claríssim, que les coses mecàniques no poden tenir sensibilitat. Però avui en dia s'ha imposat aquesta creença per d'una tecnolatria, que és la religió principal del món d'avui, no? Que fa pensar que sí, un dia les màquines podran pensar per si mateixes. No, poden imitar, poden fer veure que pensen, però no pensen. I quan he parlat amb experts en intel·ligència artificial, això ho tenen molt clar, que no, això no és veritablement intel·ligència, tot per molt que s'hagi posat de moda dir-ne intel·ligència. I, per tant, com ja tenim l'acrònim IA establert, jo proposo dir-ne imitació algorítmica o, tenint en compte les seves conseqüències, invasió algorítmica. Aleshores, distingir entre aquesta ment algorítmica i una ment holística és la meva manera de presentar de manera planera tota una recerca, sobretot dels últims 20 anys en neurociència, que ha recollit especialment un psiquiatre i filòsof escocès, Ian McGilchrist, amb el que estic en contacte, que va publicar fa 2 anys un volum de 1.500 pàgines amb 5.600 referències, que per mi és l'obra intel·lectual més impressionant del segle XXI. És increïble la capacitat de síntesi de coneixement que té l'Ian. I aleshores ell sobretot es basa en recerca recent sobre el comportament dels hemisferis cerebrals.
Sí, i dius i ho expliques, no?, que estem desenvolupant més un hemisferi que no pas l'altre, o sigui que estem, que hi ha un hemisferi, per entendre'ns, que és el, no, tu no dius el principal, no? Sí, però que és com el motor. I en canvi nosaltres el tenim una mica com si fos el secundari.
Això ja ho va dir Roger Sperry, que va obtenir el Premi Nobel a principis dels anys 70 pel seu treball sobre la recerca dels hemisferis. Llavors hi ha un hemisferi que en la immensa majoria de les persones, l'hemisferi esquerre, és el que es dedica a classificar, calcular i analitzar el que poden fer molt bé els sistemes d'IA. I, en canvi, l'hemisferi dret és el més relacionat amb la visió de conjunt, l'observació de les relacions, de les qualitats, dels matisos, és el que té l'empatia, és el que té l'espiritualitat, és el que té l'autoconsciència. Aleshores, Roger Sperry, ja als anys 70, havia afirmat que el món modern està marginant l'hemisferi dret, que és el que té la visió de conjunt i és el que hauria de tenir sempre l'última paraula. Això ho repeteix McGilchrist, ara, en els nostres dies, i sí, és evident que a tot, per exemple, si mires els programes educatius, cada vegada més es van traient les assignatures d'art i de creativitat, etc., i van entrar més assignatures tecnològiques, que estan molt bé, però no, si anem per aquest camí cada vegada més, el que acabem fent és empoderant les màquines i desempoderant les persones, i allò que ens fa pròpiament humans.
De passada, per cert, també dius que la recerca neurocientífica indica que hi ha una correlació entre la psicopatia i el predomini de l'activitat de l'hemisferi esquerre.
Correcte.
Sobre
sí.
L'hemisferi dret. O sigui, aquest hemisferi esquerre que la tecnologia està potenciant.
Sí, per exemple, l'hemisferi esquerre és incapaç de sentir empatia. I els psicòpates es defineixen com persones que no senten cap empatia. Que si et fan mal, ni que sigui accidentalment, no els sap greu. No tenen aquesta capacitat d'identificar-se amb el que sent una altra persona. Aleshores, una cosa que també assenyalo és que, malauradament, el món que tenim avui en dia, els jocs de més poder econòmic i polític, atrauen a persones que són psicòpates, tècnicament, perquè tenen molt poca empatia. Però si tu tens molta empatia, no podràs estar al capdavant d'una gran multinacional o d'un país que té moltíssim poder. Pots estar al capdavant d'un país petit com el nostre, potser, però no d'una gran potència mundial, perquè això t'obliga a fer tota una sèrie de coses que anirien contra el teu sentit de la dignitat.
Avui a l'Ofici de Viure, Consciència o col·lapse, a partir del llibre amb el mateix títol de Jordi Pigem.
Neil Postman. La gent arribarà a estimar la seva opressió, a adorar les tecnologies que espatllen la seva capacitat de pensar.
La síndrome de París, escriu en Jordi, afecta cada any turistes, sobretot japonesos, profundament desil·lusionats perquè la ciutat del Sena, idealitzada com la ciutat romàntica per excel·lència, no hi troben les persones ni els llocs encisadors que havien imaginat a través de fotografies, etc. És aquesta pèrdua de contacte amb la realitat més real, no? Que tu ja ens vas explicar a l'Ofici de Viure de TV3 fa uns anys, en aquest episodi que es pot recuperar al nostre web, a 3CAT, quan ens parlaves de... parlàvem de narcisisme i xarxes socials. Jo recordo que vam intentar fer una selfie, jo que et vaig fer una selfie, era la teva primera selfie, i ens vas explicar que no tenies... Clar, tu no sabies que era una selfie, però no te n'havies fet. Tenies molt poca relació amb el telèfon mòbil. Eh?
No en tinc, sí.
Continua de tot igual?
Sí. Sobrevist sense tenir-ne, conec unes quantes persones més que no en tenen. Et fan cada vegada la vida més impossible, tot i que no hi ha cap llei que oficialment t'obligui a tenir-ne, però vas quedant com fora de joc de moltes coses. Ara bé, en relació a això que deies de la síndrome de París, hi ha aquesta qüestió que cada vegada més valorem el que està a la pantalla i no el que està davant nostre. Hi ha l'anècdota que hi ha persones davant d'una finestra, al costat d'una finestra, que els han preguntat: mira si està plovent, i ho miren al mòbil o a la pantalla i diuen que no està plovent, quan en realitat el seu company després mira i veu caure gotes, perquè cada vegada desconfiem més de la nostra pròpia experiència i posem tota la fe en el que ens diuen les màquines, que en molts casos és molt útil, però sempre que tu tinguis l'última paraula i tu decideixes des de la teva experiència. Hi ha persones que s'han mort amb accidents seguint les indicacions de Google Maps, que si haguessin pensat una mica, haguessin vist que eren absurdes. Aleshores, hi ha aquest fet que la representació desplaça la nostra experiència directa. I nosaltres ens sentim, sobretot, vius quan estem en l'aquí i ara, que és el que totes les tradicions meditatives, contemplatives, totes les vies espirituals, en el fons, t'estan convidant a despertar en l'aquí i ara. És a dir, hi ha una xerrameca mental, que és molt útil, però és molt útil puntualment, perquè el 95% del que passa per les nostres ments, d'aquesta xerrameca mental, segurament és sobrera. El que fa és distreure'ns. Hi ha coses que sí que has de pensar, què compraré per demà, el que sigui, però bona part del que passa pel cap és anar repetint pensaments sobre coses del passat o anar anticipant coses del futur que no caldria. Quan això aconsegueixes ralentitzar-ho, si no aturar-ho del tot, ralentitzar-ho, estàs molt més present en la teva vida, te sents molt més protagonista de la teva vida, te sents molt més present en l'aquí i ara. I un dels efectes de la meditació és eixamplar, diguéssim, a l'espai entre un pensament i el següent, que en la vida quotidiana, normal, i diguéssim que va un barrere a l'altre, i si practiques disciplines meditatives o contemplatives, o fas una cosa que realment t'engresca, una cosa que realment t'engresca moltíssim, doncs això s'atura. S'atura un segon, s'atura mig minut, i te n'adones que estàs molt més viu, molt més viva. I aquí és quan gaudeixes realment. Si no, estàs passant d'un lloc a l'altre i no estàs vivint realment a fons la teva vida.
La visió holística de la Terra no és el que predomina en les notícies expliques sobre la biosfera que avui difonen els mitjans de comunicació. El més potent dels gasos d'efecte hivernacle és el vapor d'aigua. Després de l'erupció del volcà Hunga Tonga Hunga el gener del 2000... el gener del 2022, la concentració de vapor d'aigua a l'atmosfera ha augmentat un 10%, cosa que ha incrementat enormement l'efecte hivernacle durant uns anys. Però els informes oficials prefereixen centrar-se en el CO2 perquè és molt més fàcil de mesurar. Quan parles tu de col·lapse, el títol del llibre, no? Que si, o bé aquí hi ha més consciència o bé anem cap al col·lapse, també inclous tot el canvi climàtic, el que estem fent amb el planeta.
Sí, evidentment. I amb això que llegies, de fet, no és l'atmosfera, sinó és la estratosfera, que hi ha un increment de la concentració de vapor d'aigua. Aleshores, és evident que estem fent mal a la vida de la Terra de moltíssimes maneres. El que passa és que el sistema ha escollit prioritzar només el tema carboni, efectes de les emissions de CO2, i oblidar-se de moltes altres coses. Amb informes científics dels més respectats, es mostra que, per exemple, la contaminació química és molt més greu que el canvi climàtic. La producció de plàstics, que generen microplàstics, que van a parar als oceans, que cauen amb l'aigua de pluja, que estan en la majoria dels nostres aliments. El CO2 ha estat a l'atmosfera, a la biosfera, des del primer dia. Si hi ha un excés de CO2, les plantes se l'acaben menjant. En canvi, els microplàstics, la biosfera no té manera de gestionar-los. Tenim grans lleis de la Unió Europea que ens diguin que hem de prohibir els plàstics, etc. No, se'ns parla només del CO2. És a dir, és com si el sistema, el tecnocapitalisme, busca quin negoci pot trobar a partir d'aquests problemes ecològics. I, per tant, de la desaparició d'espècies i dels plàstics, com aquí no hi ha gaire marge de negoci ara mateix, doncs no ens diu res. I, en canvi, insisteix molt amb el CO2 per tal de vendre cotxes elèctrics.
Tu dius que són pur màrqueting, els beneficis.
Sí, a veure...
És a dir, perquè dius, per exemple, els pneumàtics, no? Ningú parla dels pneumàtics dels cotxes elèctrics.
Per exemple, dono aquesta dada que la major part de les emissions dels cotxes, de partícules tòxiques, és a través del desgast dels pneumàtics. Aleshores, com els cotxes elèctrics pesen més que els cotxes convencionals, surten moltes més partícules d'aquestes. La Unió Europea té informes que diuen que el 98% dels europeus respirem un volum de partícules de micropartícules de més de 2,5 micròmetres. El 98% superem un nivell molt més alt del que seria recomanable, un nivell que és tòxic. Però quan alguna vegada hi ha hagut iniciatives per prohibir la contaminació química a la Unió Europea, això afecta els interessos de moltes empreses químiques i no es toca. En canvi, si parlem del CO2, doncs podem vendre energies renovables, sobretot d'aquests grans parcs eòlics a la costa, etcètera, i podem vendre doncs, això, cotxes elèctrics i altres coses. De manera que aquí l'interès principal no és la salut del planeta, l'interès principal és com podem fer que els accionistes de determinades empreses puguin seguir guanyant diners.
Sí, però hi ha alguna mà negra al darrere?
Hi ha coses molt fosques, sí. Una mà negra única jo no la veig. El que hi ha és la confluència de molt d'egoisme, de molta cobdícia i de molta ignorància. I aleshores, estirant el fil, podríem veure aquí una mà negra. Però no és un senyor molt dolent que està en un despatx i que si aquest senyor tingués un atac de cor, de cop i volta el món estaria bé. No. És a dir, si les persones que estan al volant de moltes coses destructives els hi passa alguna cosa, altres el substituiran de la mateixa manera. Hi ha una inèrcia del sistema que promou tota una sèrie de dinàmiques de cobdícia, d'egoisme, d'ignorància, etc. Els tres verins de la psicologia budista ja identificats fa 2.000 anys, més de 2.000 anys. Cobdícia, mala fe o mala llet, podríem traduir, i ignorància. Això és el que porta el món cap al col·lapse. I per això, si no tenim consciència, però consciència d'en quin món estem, consciència del prodigi de la vida, consciència de que ens toca canviar moltes coses, però sobretot no buscant grans teories, sinó escoltant el propi cor, escoltant què diu la teva veu interior. Si no som conscients d'això, el món cada vegada va a un lloc pitjor i ho estem veient tots.
Es tracta, dius, de despertar de la ficció, d'adonar-nos que hi ha tota una maquinària que genera encanteris a través de les dades, les imatges, les informacions, les idees, no? És a dir, vivim com si diguéssim instal·lats en una narrativa o en diverses narratives que tu dius que són, en primer lloc, interessades i que no són reals. Suposo que estaries d'acord amb una frase que ha dit fa pocs dies Salman Rushdie, l'escriptor, que ha anat a Madrid a presentar el seu darrer llibre. La batalla contra la mentida és la gran batalla del nostre temps.
Sí, el que passa que has de vigilar per veure on està la mentida. És a dir, la Unió Europea, el Fòrum Econòmic Mundial, Ursula von der Leyen, que és un dels personatges més nefastos que tenim a la política europea avui en dia, diuen que el problema principal és la desinformació. Però la principal desinformació la difonen institucions com aquestes. És a dir, hi ha molts periodistes i historiadors i persones que treballen molt seriosament per mostrar la veritat dels fets, que de vegades se'ls censura. És a dir, interessen una sèrie de coses que fan que tota la xarxa del que anomeno tecnocapitalisme, totes aquestes grans corporacions propulsades pels avenços tecnològics, amb aliança amb els grans estats o els seus serveis secrets, tot això genera una sèrie de dinàmiques que no van a favor de la vida de la natura i de la vida de les persones. I aleshores sí, es tracta d'aquest encanteri que té moltes capes, i moltes d'aquestes capes inclouen el fet que és una cosa que ja va preveure George Orwell. George Orwell, abans d'escriure 1984, diu que li fa por, ell que ve de la Guerra Civil i ha vist esclatar bombes, diu que li fa por que un dia el poder digui que 2 + 2 són 5, i que qui aixequi la mà i digui, no, escolti, jo recordo que 2 + 2 són 4, se l'acusi de desinformació. Doncs bé, malauradament, en molts casos estem arribant ja aquí, ja hem arribat aquí.
Efectivament, tal com ens deies tu, moltes de les coses que pots dir avui davant aquest micròfon no les podries dir a través d'una xarxa social. Ja no hi hauria, el teu perfil ja no existiria.
Hi ha entrevistes que m'han fet a YouTube i han desaparegut en una hora. I la persona que m'havia fet l'entrevista va dir, però què ha passat? Què has dit? Sí, algú m'ha posat en alguna llista i aleshores, sí, moltes altres segueixen. Però hi ha algunes que han desaparegut immediatament.
Dius, pàgina 111, despertar és el propòsit de les tradicions contemplatives des d'aquesta ment original, llum interior, que no imposa etiquetes, judicis ni comparacions i que deixa que el món aparegui com és. La realitat es manifesta com una unitat dinàmica profundament interrelacionada, fluent i sense dualitats. La pregunta és, bé, tu ens parlaves abans de l'aquí i l'ara, recomanes en el llibre El petit príncep, com un dels grans llibres del segle passat.
Que amb un llenguatge molt, molt senzill diu unes veritats grandíssimes que tenen a veure amb el que estic expressant jo aquí en el llibre. Sí.
Dius, llavors, aleshores, en la recta final ja d'aquesta conversa, Jordi, què podem fer cadascun de nosaltres, no? A part de cultivar l'aquí i l'ara, de viure amb més presència, d'anar en compte amb totes aquestes narratives que de vegades vés a saber qui ens vol imposar, què podem fer més?
Doncs aquest despertar que deies, ser conscients que no depèn de tu, ni de mi, ni de cada persona que ens escolta canviar el món. El que sí ens toca és fer el que puguem en el nostre àmbit d'actuació. Tu en el teu, jo en el meu i cadascú en el seu. I aleshores tu fas el que et toca fer, interpretes el paper que la vida t'ha donat de la millor manera possible i confies que alguna força més profunda ens acabarà ajudant. Jo estic convençut que la vida, fins i tot el funcionament de les nostres cèl·lules, no és possible si no és perquè hi ha una intel·ligència de fons de la vida, que és la que organitza el creixement dels arbres, les microdecisions que prenen les nostres cèl·lules a nivell microscòpic, segon a segon a segon, o dècima a segon, cada dècima de segon, tinc un llibre Intel·ligència Vital sobre aquests prodigis de la vida, hi ha alguna font de vida que uns li diran Déu, els altres li diran Tau, els altres li diran Consciència Primordial, digueu-li com vulgueu, però hi ha alguna cosa que sosté la vida. I això que sosté la vida, aquesta font última de la realitat, pot deixar que el món s'enfosqueixi, pot deixar que les ombres creixin, però les ombres no són res sense una llum prèvia. I per tant, jo estic convençut que l'última paraula sempre la té la llum, i a nosaltres ens toca anar cap a la llum el més que puguem, intentar esquivar la foscor, que en trobarem, ens agradi o no, esquivar la foscor, anar cap a la llum de la manera que millor puguem, i confiar en que la llum que sosté el món ens portarà algun dia, en aquesta vida o una altra, ens portarà al lloc que sabem que toca.
Per tal d'aconseguir-ho, de contribuir-hi, Jordi, tu el que has fet és una descripció de la foscor, també?
És a dir, en aquesta situació cal apuntar cap a la llum i cal també apuntar cap a la foscor perquè no ens enganyi, perquè no ens enredi, perquè no ens atrapi.
Gràcies, Jordi Pigem, presentant aquest Consciència o Col·lapse que ha presentat Fragment Editorial.
Moltes gràcies.
Fins una altra. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.